del Consell de Ministres, arribam a les 6 i 4 minuts. Ara comença l'aviador i tot d'una que Pedro Sánchez expliqui qui són els nou ministres i les competències que tindrà cada un d'ells si se mantenen els mateixos noms, a vos ho explicarem a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu més acostant-me a una banda de música que comença a ser referència a les sèries del moment i també a una estrena de cinema molt esperada, també molt pendents ara mateix, com deien els nostres companys i companyes, com sentiren el butlletí, com han sentit aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. Estava prevista a les 6 per informar dels canvis en el seu govern arran de la sortida de la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero. Tot d'una que tanquem novetats, donarem pas a l'equip d'informatius. Comença la cultura IB3 amb en Miguel Soler, el control tècnic. Comencem.
Es dijous arriba un episodi més de la secció femenina de Postveritat i altres drames. Avui amb una col·laboradora que s'estrena, na Georgina Dezcallar, que ens ha duit a la Carme Vives del grup Reina per conversar sobre música, cultura i altres drames. I cap al final, na Cata Rosell ens parlarà de sèries a la seva secció de Princesa Consuela i na Marta Pérez ens parlarà d'estrenes als cinemes a l'Escapada.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I d'avui la nostra millennial, la nostra postdramàtica, és na Georgina Dezcallar. Com estàs, Georgina?
Hola, molt bé.
Emocionada?
Sí.
De compartir amb nosaltres aquesta secció tan meravellosa. Jo sempre dic que venc a aprendre i a passar-ho bé. Me passa volant sempre la postveritat. Espero que tu te passi el mateix.
Espero també. Sí, a més avui m'estren a la secció i me llences a piscina amb una gran despanorama musical i cultural, a Manacor, a Mallorca, na Carme Vives.
Com estàs, Carme? Benvinguda.
Va bé, moltes gràcies.
Sí que ets gran, feia així amb el cac, quan diem.
Na Carme és...
No sé jo.
Sí, na Carme és cantant, és teclat, guitarra del grup Reina, i a més està ara estrenant el seu disc en solitari, Expressions Temporals, així que és una de les grans. Però avui no venim a xerrar de na Carme. Em sap greu, o no només. Avui entrevistarem a na Carme perquè mos expliqui de què va el projecte Punyet Amunt, amb l'objectiu d'articular un suport mutu davant la precarietat i les dificultats pròpies del mercat musical i les seves incoherències. Una iniciativa ben necessària per bandes de música mallorquines que se mouen fora d'allò més mainstream i que es presentà per sorpresa de moltes el dilluns passat per xarxes com a Punyet Amunt, col·lectiu per la supervivència musical. Punyetamunt, diuen, és una fugida i alhora un punt de trobada. És l'expressió d'una ràbia compartida entre grups afins que no entenen la música com a bé de mercat. Per aquest motiu, els grups Nita, Saïm, Reina i Garrafa Nadal s'han constituït com a associació per ajuntar recursos econòmics, tenir material comú, autofinançar-se i tenir la màxima autonomia possible per decidir en qui, on i per què fan concerts. I això és precisament zona de defensar de Nita, i és que alguns espais culturals sovint són també zones a defensar, i per això avui tenim una Carme, representant de Punyetamunt, per xerrar d'això. Mos ve sense xerrar de cultura, de ràbia, de precarietat, d'incoherències, i de malestars que se troben alguns grups de música a Mallorca, però també xerrar en Carme d'alternatives, també de possibilitats que s'obrin a partir de l'autogestió i el suport mutu. Ara sí, com han dit, na Carme, ben representació de grups com Nita, de Garrafa Nadal, de Saïm, i de Reina, quatre projectes musicals increïbles que heu decidit defensar-vos i organitzar-vos d'aquesta manera. I començar amb la pregunta, que vos digueu Punyetamunt, ja diu molt de com d'emprenyades estau, d'on surt, Carme, aquesta ràbia.
Buà, a mi és un nom, m'encanta.
Jo també. Boníssim. Ja heu començat superbé, clar, amb aquest nom s'obren portes.
És tot màrqueting.
Bé, bueno, però és important també, no? Com els noms del grup, jo Garrafa Nadal, evidentment m'encanta.
No, i d'aquesta ràbia, jo crec que és una ràbia compartida, crec que tothom està fins d'escollant de tot, la veritat. No només la gent que fa música, però sí que crec que nosaltres quatre som grups que ho entenen tot una mica de la mateixa manera, que no veiem la música com un ofici, i això no vol dir que mos ho prenguem menys seriosament o que sigui menys important, però sí que crec que tenim un desgast comú, com això d'anar a fer concerts i de fer discos i tot això. Òbviament, ho fem perquè mos agrada fer-ho, però sí que hi ha entrebancs, i un d'ells és que tot és molt car, que hi ha moltíssimes despeses, hi ha molta logística, i aquestes despeses precisament no van disminuint. Llavors, el que hem volgut fer és unir forces perquè aquestes despeses pesin menys.
És com una mena de cooperativa musical, no? Així com l'ha presentat la Georgina.
Sí, bueno, no ho entenem com a cooperativa, sinó com a col·lectiu.
No, si que just abans xerràvem i li deia, ostres, no heu fet un segell, no? Heu fet un col·lectiu i ja és una declaració d'intencions.
Sí.
No sé, no?
Totalment, sí. Crec que fer un segell no va estar mai damunt la taula, és a dir, vull dir, ves a saber el que arribarem a fer, jo no en tenc ni idea. Però sí que és vera que nosaltres mos ho prenem més com una cosa de gestió interna i suport mutu, i això, tenir material comú, tenir un pot comú de dobbers, bàsicament donen molt suport per no morir en l'intent de fer tot això que vegades, per culpa de totes aquestes coses, pot ser molt desgastant.
I per què, per sorpresa, disculpa, Georgina, perquè Georgina ha dit per sorpresa de moltes, estava així com a, ho duu en secret un poc a l'iniciativa i de cop i volta la varó llançar.
Per sorpresa que hagi sortit Punyetamunt, voleu dir?
Sí.
Sí, bé, no sé si ho duguéssim en secret. De fet, fa bastant poc que ha sortit l'idea i que mos han posat a fer coses. Supos que te referies per sorpresa perquè no sé si és una cosa ara mateix tan comuna que
no ho és.
Que grups diguin, venga, anem a juntar tot el que tenim i anem a fer-ho tot junts perquè...
Sí, un poc abans, com el que comentàvem abans fent el cafè, de, ostres, és algo que jo, que tinc relació amb gent que s'hi dedica a la música, més o manco, ho pots haver sentit, però no ha arribat a passar. I ha estat com, ostres, ho han fet, no? I per el que m'encontava la Carme, ha tingut com moltíssima bona rebuda a xarxes, no? Com molt de fans.
Sí, nosaltres hem dit, uau. De fet, en Dani, de Nita i Saïm, l'altre dia deia, uau, és que m'ho fan més xars... quan amb això ja no quan traiem un dit.
Dani és aquí observant-nos. Si vol xerrar només ha d'aixecar el dit i en Miguel li obrirà el micro. La porta està oberta a altres bandes? O...
És una bona pregunta. O sigui, ja vos dic, tot això de moment és molt embrionari i nosaltres també hem de trobar la nostra manera de funcionar, però no ho veiem com una cosa oberta, no perquè diguem nosaltres hem fet això i aquí no hi entra ningú, sinó precisament perquè és... crec que és una cosa delicada de anem a posar això en comú, anem a crear una relació de confiança entre nosaltres també. I creiem que de moment ha de ser així, nosaltres, vull dir, mos coneixem molt entre nosaltres i això, per tant, la porta no està oberta, però el que sí que està oberta és que qualsevol persona, qualsevol grup vulgui fer el mateix endavant, vull dir que seria molt guai, tampoc volem-nos abanderar de res, però que, perquè hi ha altra gent que ha fet coses molt similars, però que sí que si qualcú veu... De fet, hi havia una mica el dilema de si posar-nos un nom i fins i tot obrir-ho, no? I dir, venga, fem això i mos posam un nom. Però creiem que era guai identificar-nos de qualsevol manera perquè així com nosaltres hem pogut dir, ah, mira, aquests fan això i els hem pogut posar un nom, el fet d'identificar-los també pot fer que pugui servir de precedent. Que tant de bo sigui així, però vull dir, fora abanderar-nos d'això per res del món, perquè molta gent ha fet coses similars.
Compartiu, per exemple, local d'assaig? O...
No, o sigui, ja vos dic, jo no...
Estic fent un tercer grau i potser la cosa està encara...
La cosa està... Sí. Està en una fase més inicial. Més,
perquè el posicionament que heu posat a xarxes, no?, és com molt polític, no? Quin és l'esperit també d'aquest projecte, com a l'esperit polític del projecte?
Què te refereixes? Doncs,
pues, no, vos esteu posicionant contra un món precari, especialment musical, no?
Els valors,
contra
una
incoherències, mica, no? Un poc com a... perquè existeix Punyeta Mono, cap on vol caminar a nivell de ser referent a altres col·lectius o...
Jo crec que no ho feim amb una intenció de, buah, això, ho farem això i serem un referent, com és una cosa més cap a de dins, de dir, anem a donar-nos suport, que ho veig com una cosa més interna i més propera, però sí que és veritat que, òbviament, mos estan posicionant, perquè està clar que no és la manera habitual de funcionar, això.
Clar. Perquè vosaltres...
ja és un posicionament fort, sí. Juntar-se i donar peu a una iniciativa comunitària, clar.
Totalment. Jo me demanava quan preparava el programa, no?, que puc entendre d'on ve aquesta ràbia i no estic molt desconnectada del món que vos podeu trobar, però sí que me demanava, ostres, quines incoherències vosaltres teniu detectades, no? O me demanava fins i tot, és possible en el panorama musical a Mallorca amb grups com els vostres, que són molt potents i hi ha molta gent que vos segueix, però a la vegada vos moveu en un terreny que no és el mainstream, no? I me demanava, és possible ser coherent?
Totalment. Jo crec que una cosa que, de fet, van voler dir, se m'ha oblidat, que compartim moltes quatre grups, és que, clar, tot i que nosaltres veiem les coses de la manera en què les veiem, el món no va així, no? Vull dir, encara que nosaltres passem això d'aquesta manera, hem de seguir pallant el que hi hem de pallar, hem de pallar els vols, vull dir, tot això no rebaixa, no? Però... I precisament crec que tots quatre tenim desgast aquest d'haver de dir que sí a coses que no mos fan llanes. I ara xer més amb Reina i no tant amb Punyeta Mon, però sí que crec que nosaltres tenim aquest ballatge d'haver fet molt de concerts, que és guai, no? Haver tocat molt i això, però molt de pits amb tot ja tallats que realment no mos satisfeien de cap manera. I crec que aquí sí que trobam aquesta cosa comuna de joe, que si ajuntam aquests recursos mos poden plantejar les coses a partir de què mos fa il·lusió i no només de què hem de fer per contrarrestar aquestes despeses tan grosses que tenim simplement per fer discos.
Clar. Totalment. O sigui, no me demanava on són els límits, no? Entre autonomia, poder ser autònoms i triar on, amb qui i com, o la necessitat de passar per circuits com a més comercials, perquè al final l'heu de pagar encara que sigui es merch o es concerts vols o...
Jo, i ara com a germà, crec que sí que he viscut aquesta cosa de... Ara aniré en aquest lloc i m'apallaré una matada, per dir-ho de qualsevol manera, perquè també hi ha aquesta cosa de que anar a fer un concert en fora, sobretot vivint a Mallorca, i fa barcos o avions amb trastos i plats i no sé què, vull dir que totes aquestes coses xancen molt. I clar, si després vas a un lloc que és guai i que realment te sents part d'allò, ho compensa completament, però si ho estàs fent només per dobbers, que... o sigui, música només per dobbers no ho faríem, perquè així no, vull dir, no menjaríem, no? Però si ho estàs fent només per això, hi ha una cosa que no està... Hi ha un component com emocional que no està ben compensat, saps? I crec que precisament el que volem evitar és això, en aquesta banda dels concerts, però amb altres coses, no sé. Estic fent CDs perquè ho vull fer, o perquè tothom ho fa, o perquè, no? Vull dir... Crec que el guai seria arribar a un punt de tenir un prou base entre nosaltres, compartint aquests recursos, com per poder-nos plantejar les coses només des d'aquí. Això me fa il·lusió, o ho estic fent perquè ve de fer, perquè ja que no és el nostre ofici, anem a que no sigui una cosa desgastant, no?
Clar, i clarament juntes pues, sou més fortes. Anem a escoltar un poquet de... Per fugir des mal de caps, anem a escoltar mal de caps de Reina.
Vinga, mal de caps. Escolta'm, Reina, escolta'm, i parlam amb Carme Vives, també ànima d'aquesta banda i una de les impulsores d'aquesta meravellosa iniciativa, que és Punyet Amunt, que de moment aplega quatre bandes que volen cuidar-se, que volen establir lligams i que volen fer les coses un poquet més fàcils dins un món hostil. Estàvem pendents d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez, el president del govern central. Havia d'anunciar qui substituiria Maria Jesús Montero com a vicepresidenta primera de l'executiu. Ja sabem que ella se dedicarà a partir d'ara a fer campanya per al Partit Socialista com a número 1 a Andalusia. Eugènia Queclas, com estem? Ja tenim el nom i crec que no hi ha gaire sorpreses.
Mitja sorpresa, podríem dir, en aquest cas. Mitja sorpresa perquè sonava com a ministre d'Hisenda, Carlos Cuerpo, que és el ministre d'Economia, i que seria vicepresident primer, el que és el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, que té una quantitat de competències molt llargues, que és Félix Bolaños. I sí, podem dir que hi ha mitja sorpresa. Per què? Perquè el vicepresident primer passa a ser Carlos Cuerpo. Vicepresident econòmic, se queda amb aquest títol, diguem. I el ministre d'Hisenda passa a ser Narcadi Espanya, que era secretari d'Estat de Política Territorial i sempre ha estat molt vinculat amb aquestes cosetes, sobretot, diguem, finançament autonòmic. Ha estudiat economia, té una llarga experiència com a conseller en el seu moment de la Generalitat Valenciana, d'Hisenda i d'Economia. Gent que ha estat a molt de càrrecs, molt tècnics, i per això Pedro Sánchez deia que és un govern amb solvència tècnica, que és un poc el perfil ara, que de vegades se queixa per de l'altra banda del govern, de Sumar, que el nou vicepresident primer és molt tècnic.
Molt tècnic i un home. Eh? I un home. Una dona per un home, suposo que també això serà un, home, un aspecte a assenyalar.
Un altre aspecte a assenyalar perquè és un home doble, diguem, com a vicepresident i també com a ministre d'Hisenda, que és la part fiscal molt important. Però crec que tampoc és casualitat que en aquest moment se faci, s'anomeni un vicepresident econòmic perquè fa no res, presumien avui hora baixa, de que el vicepresident econòmic, juntament llavors amb la vicepresidenta d'Hisenda, havien fet una gran marca a Espanya a l'hora de sortir de crisis i diuen que estem més fort que mai perquè estem, aquest govern està basat a sortir de moltes crisis econòmiques més reforçat. De fet, Pedro Sánchez, de això que ara escoltarem, de Carlos Cuerpo.
És doctor en economia, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la AIREF y también desde la Secretaría General del Tesoro.
Saben també que és un ministre que se mou molt bé a Europa i més enllà d'Europa, perquè presumeix de parlar diferents llengües, entre elles el xines, que, no, que diuen que no és molt fàcil.
És prèmium, en aquest sentit.
El prèmium.
Eugène Kegles, alguna cosa més?
Res més, simplement que...
Arcadi Espanya, Carlos Cuerpo, els noms que tenia en compte en aquestes hores, 6 i 25, amb aquesta remodelació low cost que ha fet.
Low cost, quirúrgica. Que se diu finament quirúrgica,
molt
en aquest cas.
Molt bé, per fi molt tècnic. Gràcies, Eugènia. Vinga, 6 i 25, continuem. Tornem a la cultura, tornem a la música, eh? Aquestes coses de l'actualitat, Georgina. Sóc jo que té la ràdio.
Jo volia demanar ara a Carme, no?, que ja anem...
Una opinió sobre Carlos Cuerpo. T'imagines?
No feim declaracions.
Ja que si comentari.
No, aniam a xerrar de punt que avui. No, jo tenia curiositat i quan va sortir, no?, tot un ho vaig comentar amb amics i amigues de uau, i que, com, que faran, no?, en què aquest projecte els hi facilitarà sa vida realment en aquests grups. I ara tenia curiositat d'això, Carme, si m'ho pots explicar, com a nivell logístic i pràctic, com funcionareu, què col·lectivitzareu?
Sí, ja vos dic, tot això encara està en una fase molt inicial, però el manco s'idea és tenir un pot comú de dos bes, uh-huh. I que... Perquè, clar, tampoc té gaire sentit que si un grup està en un moment que no té gaire despeses, a la millor... està aturat o no té tant de concerts o no està en un moment de tenir un disc a punt, no té gaire sentit que estigui tot bé, estiguin aturats. Llavors va sorgir, de fet, una mica d'aquí l'idea de si jo tenc un dos bes que estan aturats perquè no els ha de poder fer servir qualcú altre, perquè en aquest moment normalment el que se fa, sobretot si són els primers discos, és posar dos pes de la butxaca. Per tant, un objectiu principal seria evitar això. Però el que col·lectivitzarem a part de dos pes serà també material comú, que tindrem...
Per exemple, equips, sí, de música o altres coses?
Ja anirem veient la nostra necessitat per a backline, bateria, ampli de baix, això que necessites i sempre has de demanar o sempre has de dur teu... la idea serà això. I també mos fa llenat, sobretot, col·lectivitzar maneres de funcionar i xerrar molt sobre aquest tema, perquè a vegades és veritat que només en xerres amb el teu grup o això, i està molt bé com també veure que qualcú posi una cosa damunt la taula que tu no t'hagis plantejat i a partir d'aquí, no sé, simplement xerrar i sentir-te acompanyat en aquest sentit.
Clar, i teniu referències d'altres... col·lectius, altres grups que hagin fet algo a Mallorca anys enrere o fora de Mallorca? Mm.
De fet, per això deia que jo creia que era important posar-hi un nom, identificar-nos de qualque manera, perquè així se pot construir un referent, pot ser. Però sí, sé que quan xerràvem varen sortir noms. Els discos Pinya de que són de Catalunya, que això sí que és un segell, però sí que són col·legues que han après a editar discos d'ells mateixos i dels seus amics. Vull dir que això també varen xerrar d'Indian Runners, que hi havia una part d'allà de dins que era associació, sí, sí, clar que sí. Vull dir, en cap cas nosaltres som precedents de res, però...
Però aquí sí, no? Per ventura, al nostre voltant, sí.
No ho tenia gaire clar. Jo sé que hi havia hagut idees de fer coses i segurament hi ha hagut qualque cosa que ara no tenen el xap, però bé, la qüestió, més que res, més que sigui un precedent o no, un referent, crec que és que se faci i que altra gent també ho pugui fer, vull dir que això és lo important, sobretot.
Clar, i a més en les xarxes que, o sigui, el que ja heu publicat, algo que posàveu, no, de manifest és com lo complicat que és, a més, la part d'insularitat, no? I això sí que és com a... diferent, a lo millor, d'altres col·lectius que mencionaves a Catalunya que ja han fet passes en aquest sentit? Com,
o sigui... Totalment. Jo crec que sí que això és una cosa que la gent d'allà no té gaire en ment, perquè és com el triple de esforç, és com de sacrifici, no? Per dir-ho de qualsevol manera, sempre fa tanta peresa, ja fa vols i ja fa barcos i això. I és com que arribes allà en el bolo i tu dus 3 hores de viatge.
Si no ha hagut retras, ni ha passat res.
Total. I sí, crec que és una cosa que potser no se té gaire en compte. Però bé, sobretot a més és un esforç econòmic afegit, que molts altres grups no tenen, i crec que és una cosa que s'ha de tenir en compte i que també s'hauria de tenir en compte quan mos demanen que xets i tot això, a vegades has de prellar perquè te paguin els vols i això, i és com... que jo si no, no venc. És que no... Si no venc amb avió, no puc venir, saps?
Heu sentit les senyals de les 6:30 parlant amb Carme Vives de Reina, una de les bandes que conformen aquest col·lectiu, Punyet Amunt, que estem explicant per què serveix i, sobretot, celebrant també, Georgina, que s'ha fet, com diu na Carme, independent que siguin les primeres o no, però...
Sí, com anem de temps. Bé?
Molt bé.
Sí? Sí. Jo li volia demanar també a Carme, perquè jo m'agrada molt tot el tema de com s'organitzen els col·lectius per prendre decisions, i tenia apuntada la pregunta de, vale, quan vaig veure els grups que hi havia participant d'això, va ser com, vale, mem, aquí hi ha un parell de germans, un parell que toquen en els mateixos grups, també quants són realment, no?
que
això passa per tot, en realitat, no? O sigui, ja passa que hi hagi molta gent que compartesqui molt de grups, però me demanava, vale, com prendran decisions? No sé si ara encara està molt embrionari i no heu pogut pensar-hi, però, bueno, me demanava, tenen Excels, com decidiran coses, si heu pensat en bueno, amb diferents rols o maneres de repartir-vos la feina que vos ve ara, no? Que també és com a sostenir el col·lectiu.
Hi ha un mega Excel en construcció. Però sí, crec que una cosa important que tenim en ment és que ja de grup s'autogestiona, vull dir que no és... No, és això, no és com un segell que una persona fa feina i l'altra, saps? Vull dir que cada grup s'autogestiona i simplement anirem fent reunions i anirem decidint les coses com a assemblea, vull dir, i que simplement anem allà i xerram sobre les coses i la guai és xerrant les coses molt de la mateixa manera. Llavors, sí que veré que està en fase inicial i no ho puc dir gaire cosa, però sí, vull dir que si hi ha una mica és que ja de grup se faci responsable de les seves coses, anar apuntant tot i anar fent reunions per decidir coses, sí.
Beníssim. Pot anar molt bé o molt malament, no? Esperem però segur que bé, perquè segur que bé, perquè...
En Dani riu.
Sou molt bona gent.
Però jo retransmetré les seves reaccions sou a tot allò que s'està dient.
En la vostra publicació d'Instagram, Carme, proposava una primera acció reivindicativa i col·lectiva per demà, 27 de març, que és llevar la vostra música de la plataforma Spotify, una iniciativa que a nivell col·lectiu o individual ja s'està fent i ja s'està reivindicant des de fa mesos altres bandes, com a boicot Spotify pels seus vincles amb el genocidi que està fent des de fa anys l'estat d'Israel amb el poble palestí, perquè, o sigui, el perquè partiu està claríssim, però vosaltres concretament què voleu provocar fent pública aquesta acció?
Sí, bé, crec que tots quatre teníem clar que volien sortir de Spotify, però com que no vàrem arribar en això de boicot de Spotify, crec que ho vàrem fer en el gener, i vàrem dir anem a fer-ho junts, perquè tindrà molta més força que no si ho feim cadascú per la seva banda, no? No sé, crec que és guai, bé, anem a dir-ho d'una altra manera, ja ha sortit tot això de Spotify, de tot el de Palestina. No sé, crec que és un bon moment perquè se plantegi el debat i se plantegi el discurs de que Spotify fa coses molt més dolentes que això, no? I que el model està espanyat i que no funciona. I si nosaltres tenim la manera de poder-nos llevar d'allà i fer que la gent a poc ho deixi de fer, no manco la gent que ens escolta a nosaltres, sí, això és el que voldrien crear. I també tenim una cosa bastant clara des de Punyetamont, que és que ens agradaria reforçar bastant l'edició física. Vull dir que un grup l'ajudes 1.000 vegades més si li compres un disco que no si l'escoltes un pitch per sa, vull dir 1.000 pitch per sa plataforma ja sigui. Llavors, explicar això a qualcú que potser no està dins d'aquest món crec que és important també perquè és normal que segons qui no ho sàpiga. Per tant, això, la idea seria sumar-nos a la iniciativa aquesta i aprofitar aquest moment de debat per realment deixar enrere tot això.
Clar, perquè qualsevol persona que vulgui deixar de consumir Spotify com a plataforma, qualsevol persona que no s'hi dedica a la música, pues ho té més o manco fàcil, perquè és un tema com a pràctic, de vale, ara no utilitzo això, utilitzo un altre. Clar, jo me demanava en el vostre cas, bueno, quins privilegis podeu perdre, no? O quins riscos com a músics teniu o correu per no estar dins una plataforma que té, no?, moltíssim d'usuaris.
La veritat és que cap, vull dir que... O sigui, per qüestió de dobbes, no serà, perquè Spotify no paga absolutament res. Sí que xerràvem abans el tema de la visibilitat i tal. Jo no sé si hi ha més visibilitat o no, però la realitat és que sí que és Spotify i s'ha endinsat dins les vides de tothom. Per tant, comporta més esforç comprar un disc o anar en una altra plataforma i potser sí que la gent... no hi arriba tant, però com que nosaltres tenim clar això, que nosaltres no fem música per res de tot això, crec que no... Vull dir que no mos importa gaire.
I on vos podrem sentir, ses vostres fans? On estareu ara?
Depèn de sa banda, però bàsicament, de moment, l'únic que hem fet és llevar-nos a Spotify i crec que Tidal i Cobus i tot això hi som tots. I jo ara, per exemple, per el disc aquest que trec, sí que serà només Bandcamp o en físic. Això...
Hi ha problemes per llevar-vos de Spotify? O sigui, teniu...
Sí, clar, el tema és això també, que en el moment que tu també decideixes anar-te'n de Spotify, aquí passen coses, i són coses també vellades una mica invisibles, perquè tu has firmat, si és que tens una discogràfica, has firmat un contracte, hi ha distribuïdores i tot això, a vellades no hi ha cap problema, però nosaltres en Reina mateix el primer disc no el podem treure de Spotify per raons contractuals. Amb una discogràfica que vàrem firmar fa molt d'anys, quan érem molt petits. I, clar, vull dir, no hi pots fer gaire cosa, però alhora explicar això també fa veure que una mica el discurs crec que és que les discogràfiques beven d'això i que se mantenen per els ingressos que arriben de Spotify, tot i que siguin pocs. Però tot i així, també està bé explicar això perquè se vegi que les discogràfiques depenen d'una cosa que no està funcionant o que no és justa, no?
Clar, totalment. Doncs pues convidam a la gent que mos està escoltant, que encara, no?, si utilitza Spotify i li està convencent el que està xerrant, a que se'n vagi demà, s'assumi a secció de Punyetamont i demà s'apiri de Spotify.
I de fet...
Un exercici que jo ja no he de fer perquè no hi som.
No hi ets.
De fet, aprofit per dir que si qualsevol músic o artista o això que tingui músic a Spotify se'n vulgui anar, ho pot fer demà també i que tenim una foto, jo li podem passar, vull dir que
de
si
com qualcú... fer-ho, no?
Sí, explicar com fer-ho, sí, és que no, si no ho sabessin, nosaltres ho hem hagut de mirar, però també tenim una foto així que mos posarem tots junts, vull dir que si qualcú hi vol participar, superendavant.
Beníssim, i per seguir-ho a Instagram, Georgina Punyetamont, jo l'he posat i ja surt la primera, és un nom tan original que evidentment no hi ha competència, i Col·lectiu de Supervivència Musical, així vos presentau. Nita, Reina, Saïm i Garrafa Nadal.
Que bé.
Exacte.
Boníssim. Teniu pensades més coses, Carme? Més accions o, no sé, m'ho regalareu qualque concert de presentació del col·lectiu o alguna així, o no?
Sí, farem qualque cosa de presentació i no sé, cada tant potser anem fent coses. Però sí, farem un concert de presentació, suposo que a principis d'estiu, això...
Molt bé.
Ja ho anirem dient, però vaja, ja vos dic, la cosa és més cap a de dins, més una gestió interna i de no morir junts.
Com diu el nom,
però,
no?
Total, però bé, això, ja suposo que anirem fent coses.
Beníssim, i supos que la gent que mos estan escoltant i vos vol seguir i vos pot ajudar, van xerraves, no? Comprar en físic, comprar el vostre merch, que segur que si ara anem a un concert de Nita tindrem merch de reina, de garrafa, de...
És un
de
pot seguir, no? Això serà guai.
Podrem...
Que bé. Tindrem un triat.
I seguir-vos i donar-vos suport, no? De sa manera que puguem.
Moltes gràcies, Georgina.
A tu.
Per conduir aquesta entrevista tan guapa. Sí, senyor.
Gràcies, Anna Carme, també.
I gràcies, Anna Carme.
Moltes gràcies a vosaltres.
I acabam amb un tema que més aplega, ja, una col·laboració que ja existia, a Garrafa Nadal i Reina, no? En aquest cas, enguany. Ens anem amb aquest tema, si voleu.
Beníssim.
Gràcies a les dues.
Molt bé.
Gràcies.
D'aquesta manera tan rara amb que tu fas. Pensa'm ses tornades que me limiten i que me fan dubtar.
Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I ja la tenim aquí, l'alter ego de na Cata Rosell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Per recomanar dues sèries, bé, normalment en dues, avui també.
Sí.
I després el cinema, na Marta Pérez. Com estàs, Marta?
Molt bé, molt bé.
Al modo variana total, no?
Sí.
Jo també, jo també.
Ah, l'heu vist totes dues. Titular, Marta?
A mi m'ha encantat.
A mi també.
Va, molt bé. I vinga, les sèries. Després ja li pegam al Modóvar i l'estrena de...
És que jo sento al Modóvar i dic, va, vinga, passam al cinema directament.
No, vinga.
Bé, doncs venga la segona temporada de One Piece rumbo al Grand Line. Aquesta sèrie és l'adaptació live action del còmic i després sèrie d'anime de Eiichiro Oda. I s'ha de dir que si la primera temporada va ser una sorpresa brutal, la segona no només manté el nivell, no només manté el nivell, sinó que el supera. Si voleu, sentim el tràiler.
Nosotros somos cientos. Y tú estás muy solito. No será ningún problema.
¡Adelante!
Mis amigos. Ha sido un gran camino desde el East Blue.
Cuando... Com ja heu pogut sentir pel tràiler, és una sèrie d'aventures de gènere fantàstic i és una història de pirates, però no la típica. Aquí la gràcia és que molts pirates tenen uns poders absolutament bojos, cada un més original que l'anterior, i com a bona aventura pirata, la tripulació cerca un gran tresor. Aquesta segona temporada mos porta ja directes al Grand Line i a la saga de la Basta, que és el regne desèrtic, que és el començament del Grand Line, sèrie que ha tingut polèmica perquè la princesa de la Basta té la pell una mica fosca i ja han vengut... Però està, visualment és una passada, combina escenaris reals amb imatges fetes per ordenador, però tot superben fet. A veure, és fàcil també, perquè té un pressupost més elevat que Joc de Trons. És una passada, sí. També les interpretacions estan molt bé, perquè, clar, els dolents són molt dolents, és una història de pirates, i nous personatges, hi ha un metge molt cuqui, que és un ren petitó, hi ha una balena gegant, està la princesa de la Basta, bé, sí que si vos agrada el gènere fantàstic...
Netflix, quant de capítols?
Són 8 capítols d'una hora a Netflix.
Molt bé, i molt ben valorada pels usuaris d'aquest portal, que sempre
cobran bé. I hi ha la tercera temporada,
de dir que no compren de film, però no sé, és el TripAdvisor o TripAdvisor d'això del cinema i les sèries.
Sí, i tenim tercera temporada ja, que ja està en marxa.
Molt bé. La segona sèrie, quina és?
La segona sèrie, a veure, se diu Mujeres Imperfectes. Jo vaig dir Amistat entre dones, thriller, i en Elizabeth Moss, que ella des de Mad Men sempre ha triat els personatges molt, molt bé, dic que pot sortir malament. Bé, és un thriller psicològic que gira al voltant de tres amigues de tota sa vida aparentment perfectes i la relació se veu sacsejada després de l'assassinat d'una d'elles. Si voleu, sentim el tràiler.
Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
Podría ser la última persona con la que habló su amiga. Necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde de anoche.
Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo. No sabíamos lo suficiente sobre ella.
Mos trobam amb una atmosfera superelegant, tot molt de luxe, i com a thriller psicològic funciona, sí que estàs pendent de l'assassí, però és vera que és previsible, que hi ha una relació que a mi m'ha costat molt creure-me, perquè no hi ha química entre els personatges, també un poc per dir que és una mica telenovela. Elizabeth Moss, fantàstica, personatge complexa, amb una càrrega emocional molt intensa, i bé, de moment... Hi ha tres capítols, és una minissèrie de 8 a Apple TV.
Kerry Washington jo crec que ja és un motiu suficient per veure qualsevol cosa que faci, però he de dir que...
És la protagonista absoluta, molt més que en Elizabeth Moss, diria.
Aquí les valoracions no són tan bones.
No.
Molt bé. I aquestes són les dues sèries d'aquesta setmana que ens dona Cata. Anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
I abans de parlar d'Almodóvar, Projecto Salvación, que és segurament l'estrena més vistosa, no?, de la setmana, més amb Ryan Gosling, que
és clar, aquí ara has tocat la tecla. Clar, tu xerraves de Kerry Washington...
Però jo xerrava de les seves dos artístiques.
No, jo també.
Tot i que és una dona que, sí, molt
normativa. Sí,
molt
xerram de lo mateix, exactament.
Correcte.
És una... Tinc aquesta sensació, amb aquesta pel·lícula, que sempre deim, ja no se fa cinema d'aventures com és d'abans, ja no se fan pel·lícules de l'espai com abans. Aquesta és la pel·lícula que la gent estava esperant, perquè, a més, és una adaptació d'una novel·la de Andy Weir, que és l'autor de The Martian, és a dir, ja s'ha adaptat una novel·la seva al cinema, i és, jo crec, que la prova evident de que els blockbusters a l'antiga encara són invencibles. Mira, escolta'm el tràiler.
Por favor, di tu nombre.
Ryland Grace. He despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta. No soy astronauta. No soy astronauta.
Si no vas, morirás. Con todos nosotros. El sol se muere.
Sembla que també en clau humor, no? Un poquet, sí.
Clar, és que ho hem sentit. No soy astronauta. De fet, és professor d'Institut de Ciències que s'aixeca i se veu a l'espai, a anys llum de casa seva, i no en té molt bé, ell no sap per què està allà. La pel·lícula comença aquí, és aquesta. És una trama, jo crec que irresistible per cinema d'aventures. Un home tot sol lluitant per salvar la humanitat. Però és que, a més, tenen Ryan Gosling, que mira que l'han vist amb partners diferents. Robots, dones, homes, alumnes de classe, però és que ara està irresistible amb un alienígena. I és que és una pel·lícula que ell està en pantalla molta estona, gairebé tot sol, i l'aguanta com un actor superb, que és el que és. Està divertit, està graciós. I per què, jo crec, quina és la clau de l'èxit d'aquesta pel·lícula? Que és un home a l'espai que no és invencible, no és aquest astronauta que ja han vist altres vegades, que pot en tot. No, és un home que té por, que fa cagades, que fa acudits de merda per sortir del moment. És un home que podrien ser nosaltres, que no, ja vos dic jo, que no, jo no, si humanitat depèn de
mi... De que tot em vagis
no,
a Ice Cube, una missió.
Acomiadeu-vos dels vostres familiars. Però és una pel·lícula que és això, cinema d'aventures, amb un to divertit, amb un conflicte que sempre hi han de ser, i és una pel·lícula, jo crec, és irresistible, perquè en Ryan Gosling, quan se posa irresistible, és realment irresistible.
Això és el que te volia demanar. Hi ha algú, tu creus, que no li agradi en Ryan Gosling?
Jo no el conec. És jo aquesta persona no la conec.
Inclús els homes heteros li agraden Ryan Gosling.
És que és un tio molt carismàtic, sí. Molt divertit, quan se posa i com a galant irresistible, com aquella pel·lícula que a mi m'encanta, Crazy Stupid Love, que jo crec que és una comèdia romàntica molt ben feta. Ell és imparable, però quan se posa que no és tan perfecte, també és Blue Valentine, que fa d'un paper molt complex.
Quin peliculón.
És un peliculón. Una altra pel·lícula que fa...
La Land també fa molt
la
bé.
La Land, Sebastián, jo només tenc aquesta escena d'ell cuinant amb una mà a la butxaca d'un traje, que dius, per què ho fa tot bé? Així que...
I per això una de les millors... Ai, aquella ara no me'n recordo...
Taxi...
De... No, la...
Drive.
No, el remake de la de Melville.
I Blade Runner també. Ah.
El remake de Melville. La Samurai, que en francès
sí,
ara m'ha
sortit en francès. Sí, Alain Delon, El silencio d'un hombre, sí. Però ell va fer... Com era un nom completament diferent.
Sí, la Samurai sí. En francès i ara...
El silencio d'un hombre era en castellà, està d'en Alain Delon. Sí, però bueno, que fa lo que faci, lo que faci, és un actor que sempre està bé. Així que la proposta, l'escapada d'aquesta setmana, és un cinema que a mi a priori no m'encaixa molt bé, el cinema d'aventures, jo som més de plorar i de coses un poc més fosques, però...
I és un cinema de divendres.
Està molt bé, per això arriben vacances. Jo, el meu cap ja està la primavera, però sembla que que no. Així que aquesta pel·lícula, Proyecto Salvación, la teniu a Cine Ciutat, en versió original. Recordeu que els directors, que són en Christopher Miller i en Phil Lord, varen fer la pel·lícula de Lego, que va ser un super, super èxit. Sí, sí, així que cinema d'aventures per tota la família.
Que bé, idò, vinga, Almodóvar, que l'heu vist a totes dues. Jo encara no he tingut temps, he estat fora un parell de dies.
Almodóvar és un director interessantíssim, la pel·li té moments molt interessants. És vera que també jo te dic que crec que ja no tornaré a veure l'Almodóvar que més m'agrada, que és l'Almodóvar de Todo sobre mi madre, però és molt interessant. Té dos moments de dues cançons senceres de na Chabela Vargas que són al·lucinants i me va agradar tot.
És que és un tio molt llest. Jo crec que és un tio molt llest i és un tio que no se vol morir, perquè no se vol morir i no vol aturar d'escriure mai en la seva vida, i ja fa un parell d'anys que deixa la seva... ell pot morir, però no morirà mai aquell personatge que va fer en Antonio Banderas, no morirà mai el personatge de Barbara Leni, de Leonardo Sbaraglia. Va deixant la seva essència a personatges que abans era d'una manera, jo crec que més dissimulada, ara no, i ell sempre viurà les seves pel·lícules, i crec que això és d'una persona molt llesta. I després hi ha una idea, hi ha moltíssimes. És una pel·lícula que és una coctelera d'idees i de personatges i de pel·lícules dins una mateixa pel·lícula. Per jo, aquests moments que ha dit na Cata de na Chabela Vargas ja només donarien per ser una joia, però és que a més hi ha una idea, aquesta idea de ser un vampir de ses idees, ses vides que tenen els creadors al seu voltant, i aquesta... Jolín, ell quan veu un amic ser ell o els personatges de les seves pel·lícules, quan veuen un amic passar-ho malament o patir, estan més enfocats en com treure suc d'això, com fer, com convertir això en una història, que no sé, són jonquis de la ficció, no? A mi és una pel·lícula que m'ha encantat, m'ha fet pensar moltíssim, i crec que na Barbara Leni l'ador, està guapíssima.
Tota
la
seva,
tota la roba, el vestuari d'aquesta pel·lícula és espectacular. És, també vos dic, jo crec que és cafè per...
Pa cafetero, cafè, sí,
cafetero,
sí. Però, i també dic una cosa, jo ja dic aquí que li donaran el Goya, i mira que queda un any, a actriu de repartiment, a Aitana Sánchez Gijón per aquesta pel·li.
Jo no t'afirmo, perquè en Almodóvar...
Perquè la prota és Bàrbara, no?
Bàrbara sí. Leni és la prota...
És que és molt coral, la pel·li.
Sí, però jo crec que ella sí. Aguanta tota la pel·li. Després hi ha un hombre florero que està molt bé, en Patrick Criado, fa un paper molt, molt divertit, que no val per molt, però jo crec que és el que se vol fer. Després, també aquesta reflexió, jo vaig fer aquesta reflexió...
I en King Gutiérrez també,
sí,
és hombre florero.
Clar, totalment, perquè és una rèplica de la història, no? Però aquesta... reflexió de... No sé, és una, a mi és una pel·li que me va encaixar molt, i per què no volem sortir a ses obres o llibres dels nostres amics que són creadors? Perquè t'has d'enfrontar un poc en el teu problema, i és un poc el que li passa a Victoria Luengo, no? Que és el seu personatge, que no li agrada el que li diuen a través d'una pel·lícula o de sa literatura o de l'artefacte que tu vulguis. A mi és una pel·lícula, no sé, me va encantar. Ja vos dic, a la gent que no li agrada en Almodóvar de Tacones Lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, aquesta pel·lícula no li agradarà, perquè és molt almodovariana.
Sí, sí.
Molt bé, avui sé qualque cosa més?
Sí. No, però s'estrena demà, que jo a Marta m'arranyarà per veure una pel·li iPad, però com que se suposa que me'n vaig de viatge amb la baixaré iPad, demà s'estrena una d'en Cesc Gai, que a mi les pel·lis intenses i carregades, sí, d'ironia i humor d'en Cesc Gai, que ha fet per plataforma, per Netflix. Se diu 53 Domingos, uh-huh, i està amb en Javier Cámara, Carmen Machi i Javier Gutiérrez.
Domesta, perdó, en veure coses a l'iPad si te'n vas de viatge. Sí, està bé. El manco has dit iPad i no mòbil, perquè lo de veure coses en el mòbil no m'ho conteu.
Dues setmanes, no?
Sí, però ja va, Garrafa, ara veurem si me'n vaig.
Ja va, de controladors?
No, de la gent de maletes i...
Personal de terra.
Personal de terra, això.
Bueno, que hagi sort i te puguis anar. Poden dir on?
A Japó.
Normal que estiguis nerviosa.
Mai he estat a Àsia.
Bona ocasió per recuperar tota la filmografia de Ozu Mizoguchi.
O Corea.
Corea, també. Sí. És Kurosawa. Gràcies a les dues.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, aquí ho deixem per avui en la música de Garrafa Nadal. Escoltaven també aquesta iniciativa que ens ha duit Carme Vives de Punyetamont, que plega quatre bandes, entre ells aquesta, Manocorins. El tema pertany D'aquí res, dos minutets, les notícies en tota l'actualització de la jornada. Nosaltres tornem demà a les 6.
Formante.